Des de la sintonia de Canal 20 Ràdio Lèrdola, hola i benvinguts, benvingudes a aquest temps d'informacions de proximitat que us servim en aquest dia del dimecres 13 de març de 2024. Avui començarem dient-vos que l'Ajuntament d'Olèrdola informa de les limitacions de rec en parcs i jardins del municipi amb rètols informatius, explicant també que només es rega per supervivència de l'arbrat i sempre amb aigua regenerada. També ens aturarem a explicar-vos en la crònica política local que Alternativa per Olèrdola lamenta que la xerrada informativa sobre la coberta de la pista de Moja es convoqui quan ja està aprovat el projecte. APO també critica que encara no s'hagin aprovat les bases específiques de subvencions per a les entitats. David Bueno, reconegut especialista en neuroeducació, oferirà aquest dijous a Moja una xerrada. Serà a 17:45 de la tarda, local 9. Com afavorir l'aprenentatge de la lectura serà un dels continguts d'aquesta sessió. I un equip femení del Village Padel del Mar s'ha classificat per disputar el Campionat de Catalunya. Aquesta setmana les instal·lacions del Club d'Olèrdola acullen la 24a prova del circuit Open que organitza la Federació Catalana de Padel. Tot això ho ampliem ara mateix en aquest lliurament de notícies de proximitat que us servim des de la sintonia de Canal 20 Ràdio Olèrdola, amb qui us parla Raimon de Cara, Armand Beneito i Fanny Vivar. Comencem. Aquest dilluns l'Ajuntament d'Olèrdola ha instal·lat en parcs, jardins i jardineres del municipi rètols que informen de les limitacions de rec a causa de la sequera. Des de l'entrada en vigor de la fase d'emergència 1 al municipi, el rec s'ha aturat com a mesura d'estalvi i només es rega per supervivència l'arbrat i sempre amb aigua regenerada. Alternativa per Olèrdola troba que no té massa sentit convocar una xerrada informativa sobre la coberta de la pista poliesportiva de Moja quan el projecte ja està aprovat. Així ho ha manifestat el mateix portaveu del grup municipal d'APO, Jordi Catassús, durant una entrevista a la nostra emissora. Catassús ha assenyalat que hagués tingut sentit fer-ho abans de l'aprovació per recollir aportacions de la ciutadania o bé explicar el projecte que es volia aprovar. Ho explica així Jordi Catassús.
Fer una reunió per explicar un projecte que ja s'ha aprovat, doncs haguéssim preferit que aquesta reunió es fes prèvia, ni que sigui prèvia a l'aprovació, i tenim la intenció, o sigui, aquí hi ha dos models d'enfocar les coses. Una és recollir la veu de la ciutadania i a partir d'aquí elaborem el projecte en funció del que es vol, o l'altra és ja presentar això, però fer-m'ho una mica bé i fem-ho just abans de la presentació, si cal, i expliquem, mireu, aquest és el projecte que nosaltres portem a aprovació i que volem aprovar. Però explicar, fer un projecte un cop ja està aprovat i la veu de la ciutadania doncs ja no pot ser escoltada, doncs sincerament no li veiem massa utilitat. Ens agradaria que s'hagués fet d'alguna altra manera.
Catassús recordava que Alternativa per Olèrdola no està en contra d'un cobriment, però defensen un cobriment respectuós i que tingui en compte no hipotecar possibles creixements de l'escola, com ja han traslladat en el ple municipal. D'altra banda, des d'Alternativa també fan notar que existeix preocupació, asseguren, entre les entitats d'Olèrdola perquè encara no s'hagin aprovat les bases específiques que han de regular la concessió de subvencions per aquest 2024. Jordi Catassús recordava que l'any passat les bases es van aprovar a principis de febrer i llavors els partits de l'oposició, ara el govern, manifestaven que les bases s'havien aprovat tard.
Jo recordo que l'any passat les bases específiques es van i la convocatòria de subvencions es va fer a principis de febrer i ja en aquell moment els grups que en aquell moment estaven a l'oposició, avui dia govern, ens criticaven que anàvem tard, que això no podia ser, que les entitats havien de poder tenir ja la convocatòria feta per poder començar a gestionar la tramitació de les subvencions i cobrar els imposts que els pertoqui per poder desenvolupar la seva activitat de funcionament ordinari. I la veritat, sorprèn que qui abans criticava, doncs ara no veu que s'està anant tard. I la veritat és que anem molt tard. Estem ja a mitjans de març, entre obrir convocatòria, que la gent pugui preparar totes les documentacions, que es faci la valoració dels projectes que es presenten i tot plegat, doncs ens anirem a que les entitats cobraran les subvencions bastant enllà i això no ajuda al funcionament. De fet, converses que hem tingut amb algunes entitats ens han traslladat la seva preocupació.
Catasús també ha detallat que Només Alternativa per l'Èrdola havia presentat propostes en el procés de consulta convocat per elaborar una ordenança sobre usos de l'aigua en situació de sequera. Catasús resumia que es tracta de propostes serioses que demanen compromís per lluitar contra els efectes de la sequera. Es contemplen infraccions per qui superi els consums permesos, la possibilitat de reduir la pressió, possibles talls temporals i garantir el subministrament a persones vulnerables.
Com a grup municipal, Alternativa ha presentat algunes propostes. La veritat és que són propostes serioses i que demanen doncs un compromís totalment actiu per lluitar contra això, no? A grans trets, les propostes que presenta Alternativa doncs fan referència a limitar o fins i tot prohibir l'ús de l'aigua en determinades activitats, com pot ser doncs omplir piscines i coses d'aquestes, i també reduir el consum d'aigua, limitar-ne les dotacions, de manera que els consums que superin aquests límits establerts doncs puguin ser qualificats com a infraccions, que nosaltres proposem que siguin lleus, greus o molt greus, i en funció d'això doncs establir si hi ha d'haver un règim sancionador o no, ja ho veuríem. I també contempla doncs la reducció de la pressió de l'aigua, també possibles talls temporals, depenent de com evolucioni tot plegat, si no, a no ser que tornem a tenir 15 dies de pluja com el que hem tingut aquest passat cap de setmana. I també el que proposa és garantir el subministrament a totes aquelles persones o usuàries sensibles que ho puguin necessitar, pel motiu que sigui.
El portaveu d'Alternativa per l'Èrdola també ha detallat que APO proposa suspendre temporalment la realització de projectes o inversions a la fase que es trobin, que no tinguin a veure amb la millora de la xarxa d'aigua, així com redactar un pla d'inversions de la xarxa d'aigua amb l'objectiu de millorar, d'arribar al 90% de rendiment el 2030. APO també proposa adoptar les mesures necessàries per la utilització dels pous municipals com a mínim del 50% del consum anual. Altres propostes que ha presentat Alternativa són que les noves millores de jardineria han de contemplar la substitució amb espècies arbòries autòctones, incloure en la factura de l'aigua el volum diari de consum per persona, suspendre les llicències per piscines i prioritzar les inversions en la xarxa d'aigua, tal i com estableixen els projectes d'accessibilitat de millora dels serveis en els nuclis. Catasús també, d'altra banda, ha felicitat en aquesta entrevista a Alma Laminos per la xerrada que va oferir dissabte en l'acte de commemoració a l'Èrdola del Dia Internacional de les Dones. David Bueno, un reconegut científic especialista en neuroeducació, oferirà aquest dijous a Moja una xerrada. Serà a 17:15 de la tarda al local 9. Com afavorir l'aprenentatge de la lectura serà un dels centres d'interès d'aquesta sessió que organitza l'AMPA i l'Escola Circell. La informació ens l'apropa la nostra companya Fanny Vivar.
Què és la neuroeducació i com aplicar-la a les aules i a casa? Per respondre a aquesta pregunta, aquest dijous a la tarda, l'Escola Circell de Moja, juntament amb l'AMPA, ha organitzat una xerrada amb David Bueno, doctor en biologia i genetista especialitzat en neuroeducació. La neuroeducació és un concepte que pot semblar complicat d'entendre. Tot i això, un dels principals trets característics de Bueno és la manera que té d'apropar el coneixement científic a la societat d'una manera clara i senzilla. Escoltem, doncs, com explica David Bueno en què es basa la neuroeducació.
La neuroeducació és la utilització dels coneixements que s'han anat adquirint aquestes últimes dècades sobre el cervell en neurociència, sobre com és, com funciona, com es construeix, com aprèn el nostre cervell i també generar coneixements nous, per descomptat, per aplicar-los al món de l'educació, per entendre una mica millor com són els nostres estudiants, com podem acostar-nos a aquests coneixements, com els podem acostar amb ells també, perquè la motivació sigui un element central a les aules, sobretot per empoderar-los d'aquesta capacitat que tenen de continuar aprenent.
Bueno, ha avançat en una entrevista a Canal 20 Ràdio L'Èrdola alguns dels aspectes que es tractaran a la xerrada. Un dels punts principals serà un tema que, com comenta, preocupa a pares i docents i és l'aprenentatge de la lectura.
Anirà sobretot focalitzada en un aspecte molt concret que ens preocupa a tots, preocupa als pares, als docents, que és aprendre a llegir. Com ho fa el cervell per aprendre a llegir, com podem ajudar els nostres alumnes o els nostres fills i filles, no només aprendre a llegir, perquè al final tothom acaba aprenent a llegir, sinó sobretot perquè gaudeixin d'allò que estan llegint i acabin convertits en uns lectors que ho fan per ganes.
Destaca també com és d'important conèixer i saber que cada cervell madura el seu ritme i, sobretot, respectar el ritme de cada infant i que cadascú ha de fer el seu camí, sense establir una edat concreta per aconseguir-ho.
Cada cervell madura el seu ritme i que no podem dir, doncs, s'ha d'aprendre a llegir als 5 anys. Home, és una mitjana, és el que contempla el currículum actualment, però entre els 4 i els 7 es considera que és l'interval perfectament habitual perquè un cervell hagi anat madurant lo suficient com per aprendre a llegir. I l'ideal seria respectar aquest ritme, no obligar-los abans d'hora, ni tampoc endarrerir-los si ja tenen la maduresa cerebral suficient com per aprendre'n.
Altres temes dels quals també se'n parlaran a la xerrada seran el paper que juguen les emocions o la importància de les estratègies pedagògiques. La xerrada tindrà lloc el dijous 14 de març a 4:45 al local de Moja i està oberta a tots els públics.
I un apunt esportiu per destacar-vos que un equip femení del Village Padel del Mar s'ha classificat per disputar el campionat a Catalunya. També us hem de detallar que aquesta setmana a les instal·lacions del Club d'Olèrdola ja es disputa la 24a edició de la prova del circuit Open que organitza la Federació Catalana de Padel. Ens ho amplia el nostre company Armand Beneito.
Un dels equips femenins del Village Padel del Mar s'ha classificat per jugar al Campionat de Catalunya després d'imposar-se fa dos caps de setmana al Campionat Territorial de la província de Tarragona. El Campionat de Catalunya tindrà lloc el mes d'abril i donaria accés a jugar les sèries nacionals de pàdel si aconsegueixen classificar-se. El director tècnic del club i entrenador Raúl Valladárez, en una entrevista al canal esportiu de Canal 20 Ràdio L'Èrdola, va comentar que l'equip va guanyar bé aquesta primera fase.
Sí, bueno, se trata de las series nacionales de pádel. En este caso son las series nacionales de pádel. En el club, como sabes, tenemos muchos equipos de diferentes categorías y diferentes competiciones, como son Padel CAT, Federación, y este año también tenemos las series nacionales de pádel, ¿sí? Con L, que es la capitana. Ha logrado un grupo de chicas excelente y bueno, se clasificaron en Tarragona. Han ganado toda la primera etapa, ahora van a la parte de Cataluña y luego si ganan Cataluña ya van a la parte internacional. Así que sí, es una muy linda victoria, se han clasificado, son de los primeros equipos en clasificarse y bueno, estamos muy, 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 muy contentos porque es una victoria importante, es la categoría más alta de series nacionales, así que es muy trascendente, ¿no?
Les instal·lacions del Village Padel del Mar, a més, està acollint durant tota la setmana la 24a prova del circuit Open Padel que organitza la Federació Catalana de Padel. Aquest dimecres i dijous es podran veure encara partits de la primera ronda per les tardes, mentre que divendres i dissabte es disputaran la fase final durant tot el dia. Per diumenge a les 12 del migdia estan previstes les finals, tal com es assenyala Raúl Valladárez.
Sí, sí, exacto. Tendremos partidos casi todos los días por la tarde. Sábado y domingo, evidentemente, son viernes, sábado y domingo, es cuando se juega la primera, digamos. Durante la semana se juega la clasificación, la segunda. Y bueno, sí, contentos. Ha ido muy bien la inscripción porque este tipo de torneos coincide con varios siempre. Entonces, bueno, generalmente son los jugadores de la zona los que se acercan más. Y estamos contentos, es el primer torneo federado de la historia, digamos, del club, así que bien, ha ido muy bien y bueno, vamos a ver cómo va la semana, pero creo que será muy lindo para todos, ¿no? Jugadores y para la gente que se quiera acercar a ver buenos partidos, pues ya lo tendrán ahí en casa, ¿no? Y será toda la semana. Sábado y domingo son evidentemente los mejores partidos donde hay más nivel. Sábado y domingo que viene sería 16 y 17. Y el domingo a las 12 se hace la final.
Esperem que el temps acompanyi per poder veure uns bons partits de pàdel durant tota la setmana a Del Mar.
I d'aquesta manera arribem al final d'aquest trajecte informatiu. Gràcies per la vostra atenció. A reveure i que vagi molt bé. Fins la propera. Des d'Olè.